Dilluns, si ens heu anat escoltant, ja ho sabeu que tenim una secció reservada a parlar exclusivament de formatges i bé, ho maridem també amb vins i escumosos, que sempre queda bé per acompanyar. I això no és una excepció avui prèvia de Festa Major, així que si encara no teniu els menús del tot decidits, agafeu llibreta, que la Gemma segur que ens porta alguna cosa a afegir. Bon dia, Gemma.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, sí, aquí amb l'esperit Festa Majorenc a tope. Avui engeguem doncs, també aquesta formatjada, parlant de formatge, i parlem de formatge i de Festa Major, però també viatjarem, agafarem també un avió o un tren o un cotxe o una bicicleta, ho veig lluny, perquè em sembla que anirem lluny, en bicicleta no m'hi veig, però viatjarem en un lloc, cap a una zona on el formatge també és una forma de vida.
Que guai, molt bé. Si els teus principis són... Com deia la Gemma, cada secció hem parlat amb una persona vinculada amb el món del formatge, ho hem fet amb formatgers, amb afinadors, i com vam fer la setmana passada i l'anterior, avui també tenim amb nosaltres a la sommelier, la Núria Sòria, i ella també treballa a Xerigots i és la persona que acompanya a les persones que visiten l'obrador i els guien les sessions de maridatge que organitzen. Bon dia, Núria.
Bon dia.
També d'esperit Festa Majorenc, Núria?
Sí, sí, a tope, com diu la Gemma.
Exacte, exacte. Avui començarem no amb el pregó i aquestes coses. Per tant, doncs, amb aquesta Festa Major tocar, avui no podíem obviar-ho, i en aquesta secció que parlem de menjar i de beure, doncs, també proposarem algunes idees per aquests dies festius, dies que tampoc hi ha horaris, no?, en el qual els dinars no se sap ben bé quina hora comencen.
Són berenars.
Exacte, són sobre taules, berenars, en algunes cases, no?, es fan... Hi ha cases que es fan àpats super currats i n'hi ha d'altres que mengen qualsevol cosa per no perdre's ni un minut de festa. Per tant, Núria, a veure, a les neveres d'aquí Vilafranca, què no pot faltar a aquesta Festa Major? Donem una mica, encara tenen una mica de marge per anar a comprar, què no pot faltar?
És obvi que el que no pot faltar és el vi.
El vi? Però quin vi, quin vi? Home, ajuda'ns una mica més.
Home, estem de festa, de celebració. Són dies per estar amb família i amb amics i jo crec que un bon escumós no pot faltar a la nevera.
Molt bé, alguns concrets o tant fa? Qualsevol?
Clar, home, tenim la sort que estem al Penedès, tenim grans escumosos, tenim caves, corpinats, clàssic Penedès, ancestrals. Un bon escumós mai falla, tant per abans de dinar, per fer-ho a l'hora del dinar, sobre la taula, de postres, o sigui que un escumós és molt versàtil i el podem tenir present en diversos àpats o moments del dia.
A més també té aquest punt festiu, no?, de la bombolleta,
sí,
i el brindis, no? Què, com ho veus?
Sí? A mi m'encanta, sí.
I a més d'escumosos, hi ha algunes altres opcions, per exemple, per les sobretaules, que també poden funcionar?
Jo sóc molt fan dels vins dolços.
No sé ja ho hem vist en algun programa. Vins dolços per aquelles sobretaules llargues, allò després dels castells i abans de sortir a processó o el que sigui, uns vins dolços.
Clar, és que molts cops la imatge que tenim del vi dolç és equivocada, perquè pensem el típic moscatell, per dir-ho d'alguna manera, que està a la cuina, que està calent i només notes l'alcohol i t'empalaga, allò... Sí que és un vi dolç, però un vi dolç no és així. Hi ha vins dolços molt, molt xulos. Aquí al Penedès tenim malvasies de Sitges, xarel·los, moltes varietats, sumois també. Però si anem una miqueta més lluny, a Terra Alta, a Montsant, tenim garnatxes, que si les posem a la nevera, remarco, els vins dolços millor a la nevera, tenen acidesa i serà una sensació molt agradable en boca, si no només notem l'alcohol i el sucre. Què us sembla?
Anava a dir, com la sobretaula sigui molt llarga, sí que serà agradable.
Sí, sí. I, a més, el formatge també pot ser benvingut per la Festa Major, oi?
Sí. El formatge ens pot salvar de fer àpats improvisats. També és una cosa que és molt fàcil, no? Traiem el formatge, el posem a la taula i ja està. O fins i tot podem fer alguna preparació senzilla. Bueno, al final són dies que, com ja heu dit, no tenim horaris. Busquem coses fàcils i el formatge doncs, pot ser molt bona opció perquè ens pot fer no estar gaire de temps a la cuina, amb una miqueta de pa, melmelades, bastonets... Què penseu? Ho veieu?
Sí, sí, jo ho veig, no?
I tant.
Formatge allà a la nevera i sempre pots improvisar. Ai, ara on anem a sopar o què fem o tal? Doncs pues vinga.
Uns formatgets.
Exacte, per aquestes hores intempestives que arribes que dius ja no sé si dinar, berenar, sopar, què faig? També una mica de picoteig de formatges amb el que deies, amb uns palitos.
De fet, hem preparat una caixa especial a Xerigots per aquesta festa major, pensada concretament per això, ja sigui doncs, per un aperitiu amb aquests àpats copiosos familiars, com ja sigui per tenir-lo a la nevera i et tregui doncs, d'algun imprevist o d'algun moment que dius, ara què faig? I poder-los menjar, no?
Sí. Doncs tenim la caixa festa major, que venen formatges molt, molt diferents, diferents famílies, ai no?
I a més venen tots tallats, vull dir, no t'has de preocupar de res.
Goita, tu.
Molt còmode.
Sí, sí, això sí, però aquests formatges, vol dir, venen ja tots tallats. La gràcia és que només es pot encarregar avui i recollir demà, o sigui que no hi ha gaires dies més.
I teniu unitats limitades?
Hi ha unitats limitades, per tant, sí, perquè clar, la gent de Xerigots també volem fer festa major, llavors demà, després de servir aquestes taules, també tanquem per poder gaudir doncs, de la festa. Per tant, doncs, és una idea així pensada com per unes 6-8 persones i que pot funcionar. I a través de la web es pot reservar i anar-la a buscar allà a l'obrador. I com deia la Núria, hi ha aquests 10 formatges diferents, però llavors també van acompanyats amb anous o amb fruita...
Orellanes, no? Maduixes, fruita...
Algun exemple de formatge que hi podem trobar o no podeu desvetllar el secret?
Sí, no?
Sí, no és cap spoiler.
digues.
Jo, si vols, te'ls puc dir tots.
Perfecte.
Vinga, a veure, fem salivar aquí.
Doncs podreu trobar el flor de neu, briqueta de búfala, el lligat de cabra, el Puig Pedrós, que ja hem parlat altres cops.
Sí, tots aquests són catalans, per ara.
Mm-hmm. El Morbier, francès. El Mau Curat, que també hem parlat
sí.
En un altre episodi. El madurat de vaca bio, aquest és molt xulo.
Sí, aquest el fan bé de Dinamarca i està madurat amb un far. Llavors és molt interessant.
En el Mar del Nord. El curat de cabra, el tomi d'ovella... I el Shropshire amb el vasia dolça de Sitges.
Home, aquest també seria el colofon final, no?, de formatges.
I com els heu triat?
Els formatges sempre que tenim sempre a les caixes, sempre la idea és fer tot un recorregut, no?, des d'un formatge més tous fins a anar a un formatge blau, és a dir, de més suau a més intens. I en aquest cas doncs, hem buscat aquests formatges que també vagin doncs, al més suau o al més intens, però al mateix temps també hem buscat formatges que puguin ser formatges fàcilment agradables a tothom, no? Vull dir, no n'hi ha cap que sigui superfort o que sigui molt... Bueno, perquè al cap i a la fi, en aquests moments el que vols és compartir i gaudir, i també formatges que siguin diversos, amb llet doncs, de vaca, d'ovella, de cabra i de diferents elaboracions, per poder tenir tot un recorregut diferent.
I aquesta caixa amb què la podem acompanyar?
Això, Núria.
Tenim formatges que són molt diferents, o sigui que podríem tenir diverses classes de vins, però el que és més versàtil sempre és un escumós per l'acidesa i per la bombolla, però també podríem fer algun vi blanc, per exemple, un bon xarel·lo del Penedès. Per què no?
Sí, un xarel·lo, per exemple, amb una mica de no, de que estigui allò amb les lies.
Amb les
lies. Una mica més antic, no tan vi jove, també hi quedaria molt bé.
Sí, per...
Però tot i que un xarel·lo jove, ara amb la calor o el que sigui, o si fa molta calor amb aquestes aglomeracions, també ve de gust que sigui fresquet i que entri bé, no?
I tant, un xarel·lo va perfecte.
I si fem servir aquests formatges com a primer plat, de segon, què ens recomanes?
Ai, depèn. Què seria? Ui. Hora de dinar. Jo primer hi hauria d'haver una mica d'amanida, també. M'aniria bé, perquè a mi per festa major també m'agrada tenir una mica d'amanida per desengressar, també. Però els formatges poden ser perfectament un aperitiu i després el pots acompanyar. Després pots tenir l'ànec, per exemple, de festa major.
Canelons.
O els canelons, o qualsevol cosa, qualsevol plat que vulguis anar-hi després, perquè el formatge també és versàtil. Funcionen sols, com a un sol àpat, només menjar això, però també et pot servir com a aperitiu. També depèn de la quantitat que el mengis, evidentment. Clar. No mengis molt de formatge, si després t'espera una bona cuixa d'ànec que ha fet la iaia o la tieta, saps? No li faràs un llet si t'has de menjar també el que ell ha estat.
Bé, si ara se'ns enfadaran les iaies amb
exacte.
La caixeta de xerigons. És que la nena no m'ha menjat res.
Exacte. I això no pot ser perquè visca els ànecs de festa major.
Exacte.
Bueno, i gall del Penedès també, no? També. No se'ns empani ningú.
Els canelons, tot, visca tot.
Doncs això, la festa major a tope, no?
I has dit que ho poden reservar per la web fins avui?
Fins avui, perquè fins avui i ara al matí, o sigui, no fins al migdia, i demà venir-ho a recollir.
Horari?
Per recollir, fins demà a les 3, estem oberts, des de les 7, 8 del matí ja poden venir, que és l'horari que comencem a treballar allà, fins a les 3 de la tarda poden venir a buscar-la.
Doncs ja ho sabeu, audiència, deixeu-me una caixa per mi, que ja ha dit la Gemma que eren limitades. Doncs moltes gràcies, Núria, i bona festa major.
Igualment, bona igualment, festa major.
Igualment. Al mercado ya pasease.
I avui, Gemma, per aquesta pista musical, potser anem cap a Astúries?
Sí, ens n'anem a Astúries, a més, acompanyats del Rodrigo Cuevas, que és aquest gran artista i, a més, agitador cultural. I aquesta cançó que sona ara, que es diu Com oye, de fet, ho està petant ara mateix a Astúries. És tota una cançó d'aquest estiu i és un homenatge també a Astúries, al mercat, a la sidra i tot el que l'envolta. I anem a Astúries, hem fet aquest... Avui ens anem cap a Astúries perquè és el paradís dels formatges artesanals. De fet, a Astúries hi ha més de 40 formatges diferents i tots ells realment de gran qualitat. Astúries és de les zones d'Espanya que més formatge... elaboren i coneixen, i a més hi ha també moltes formatgeries que es poden visitar.
40 formatges que són d'Astúries, diguéssim. Allò que a Catalunya no tenim, Astúries en tenen 40.
Exacte, seria ben bé això. Però jo només unes explicaré dos d'aquests 40, no? Que són els que... I dos que estan ubicats concretament als picos d'Europa. Vale? O sigui que ens anem a la part més alta d'Astúries. El primer... El típic clàssic Cabrales, vale? És el típic clàssic formatge asturià que pren el nom de Cabrales, que és una població asturiana, que està molt a prop del Pico Urriello, que és un cim que també es coneix amb el nom del Naranjo de Bulnes. I aquest formatge madura en coves naturals i és un formatge que és fort i és àcid i és un pèl picant. De fet, els formatges asturians, la gran majoria d'aquests són formatges també blaus, eh? I són formatges també com molt rústics. I el segon formatge que us explicaré és potser la més gran joia dels picos d'Europa, que és el gamoneu. I el gamoneu és un formatge que està associat a la vida dels pastors dels picos d'Europa. El vi és el formatge que feien els pastors i té una tradició mil·lenària. S'elabora amb llet d'animals que pastoren a l'alta muntanya i s'elabora amb llet de vaca, de cabra i d'ovella, tota barrejada, que això no passa normalment amb els formatges. I, evidentment, estem parlant de muntanya, llavors allà els pastors tenien dos vaques, dos ovelles i dos cabres i amb aquesta llet feien els formatges. I, de fet, s'elabora formatges de barrejant aquestes tres llets. I aquests animals pasturen normalment en ports com el ports de Covadonga o els ports d'Onís. I hi ha dos tipus de gamoneus. Hi ha el gamoneu del Valle i el gamoneu del Puerto.
Ah, pensava que m'anaves a dir l'hivern i l'estiu.
Però també és una mica això, eh? És el d'hivern i el d'estiu, perquè és el formatge, el gamoneu que es fa al port, és el que es fa a la muntanya. Per tant, es fa a la muntanya quan s'hi pot accedir bé, i a la muntanya. I llavors hi ha el del Valle, que és el que està a baix, que normalment hi ha molta més quantitat de gamoneu del Valle, i el gamoneu del port és el que és molt més preciat i costa molt més de trobar. Mm-hmm. Moltes vegades, si, per exemple, a Xerigot, si volem comprar formatge del port, ens diuen, vale, molt de Moneu del port, vale, però t'has de quedar també al del Valle. És a dir, és com el pas previ de poder accedir a aquest formatge molt més preciat que és el del port, és comprant també el formatge del Valle. I, de fet, hi ha una anècdota que us recomano, si no una turística a aquesta zona, que és que si vas a fer la típica excursió dels lagos de Covadonga, jo la vaig fer fa molts anys amb els nens petits, i arriba un moment que et trobes amb una senyora, no, anàvem caminant i de cop vam veure un munt de gent que baixava, que vas creuant els senderistes, i anaven tots amb una bossa de plàstic, amb un formatge a dins. I vam pensar, però què fan aquí dalt, no? I de cop ens trobem una senyora, que aquesta senyora, no sé, és com la de la Fabada Asturiana ben bé, perquè tota la gent que passàvem per allà caminant ens feia entrar a casa seva, a una cabana autèntica, tastàvem un dels seus formatges que ens donava allà, i clar, imagina't, després d'una excursió, caminant moltes hores, trobes aquella senyora allà, et dona un tastar formatge, i tots trinco-trinco vam comprar un formatge.
Ai, m'encanta!
Per tant, va ser una història molt, xula, no?, trobar-te aquesta senyora allà dalt venent aquests formatges allà. Llavors, la idea d'avui era viatjar aquí, a aquesta zona dels Picos d'Europa, i descobrir aquests dos formatges tan autèntics com el Cabrales i sobretot el Gamoneu.
Que xulo. I d'Astúries, Gemma, per anar acabant, avui quina cita, quin autor ens portes?
Avui us porto una cita de l'escriptor John Kennedy Toole, que és l'autor del llibre La conxorxa d'Enses. Es diu així en català, seria la traducció és aquesta al català, que és la conjura de los necios en castellà, que igual el coneixeu més. Perquè
conjura és conxorxa?
La conxorxa. En català.
Denses. Una paraula avui.
Sí, sí. Va fer la seva cita, va dir que quan el meu cervell comença a trontollar pels meus treballs literaris, ocasionalment faig un bany de formatge. Per tant, si mai esteu estressats o esteu que no trobeu inspiració o qualsevol cosa, heu de menjar formatge, com va fer aquest escriptor.
Exacte.
Segur que us funcionarà.
Perfecte, doncs amb aquesta inspiració per tots els que ho necessiteu, acabem aquesta secció avui i, Gemma, ens tornem a trobar la setmana que ve. Moltes gràcies.
Adéu.
I bona festa major. Ja la lio.
Bueno, doncs va, cuideu-vos molt, no treballeu gaire i, sobretot, passeu-vos-ho bé. Vinga, una abraçada.
Sabies que la instal·lació de plaques solars et permet estalviar en el consum només aprofitant la llum del sol? Doncs sí, Instal·lacions Parera aposta per una energia renovable i neta. I a més et beneficiaràs d'un estalvi del 50% de la contribució de l'IBI durant 5 anys. Instal·lacions Parera, amb una llarga trajectòria dins del sector, et gestionarà tots els tràmits i la instal·lació amb les condicions més beneficioses per les teves necessitats. Vine'ns a veure a la Rambla Nostra Senyora número 15 de Vilafranca del Penedès o pots trucar al telèfon 93 818 2333. El nostre correu electrònic és parera@parera.info. Instal·lacions Parera. La nostra energia és la teva confiança. Uneix-te a la revolució solar. Sortirà el sol. Sortirà el sol. Va de Castells. Tota la informació castellera. El repàs de les diades del cap de setmana. El termòmetre casteller, l'agenda i molt més. Va de Castells, els dilluns a les 9 del vespre, presentat i dirigit per Pep Ribas. High fire risk,
bring the good vibration. Som High Fire Risk, el vostre programa de ràdio de reggae aquí a Ràdio Vilafranca. Ens podeu escoltar els dimecres de 10 a 11. Kaboom!
A Ràdio Vilafranca, tots els dimecres, High Fire Risk.
Thank you. Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, ara són 11:15. Us oferim un breu repàs a l'actualitat local i comarcal a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de Vilafranca ofereix consells per evitar accidents relacionats amb la pirotècnia que utilitzen el drac i els diables. Des de l'Ajuntament recomanen tancar les portes, les finestres i els balcons, abaixar les persianes i protegir les obertures per impedir que entrin a casa coets o espurnes que puguin provocar un incendi. Recollir la roba estesa i plegar els tendals i altres elements inflamables per evitar que s'encenguin. No llançar aigua a les persones que participen al correfoc o al ball de foc encara que ho demanin. Si la pólvora es mulla, el coet pot explotar o sortir en una direcció inesperada en lloc de cremar-se. També cal retirar del carrer els vehicles o qualsevol altre obstacle que entorpeixi la marxa de cercaviles, processons i correfoc. I, en el cas de tenir establiments comercials, protegir les vidrieres i aparadors amb materials adients. L'artista de Sant Pere de Riudebitlles, Sílvia Isaac, ha estat premiada a la ciutat de les Media Arts de la UNESCO. Des del 16 d'agost i fins al 17 de setembre s'està celebrant a la ciutat alemanya de Karlsruhe el Festival de la Llum Schloss Lichtspiele, que converteix el centre de la ciutat en un espai d'exposició d'art multimèdia per a tots els públics. Durant 4 setmanes, la façana del castell barroc de 170 metres d'ample es transforma en un espai obert per a l'art del videomapping amb les diferents obres projectades que conformen la programació diària. Una d'aquestes és la de la penedesenca Sílvia Isaac, sinó que de nom artístic. De les 76 propostes de mappings rebudes d'arreu del món, el jurat del certamen d'enguany en va escollir 4 per ser produïdes, de les quals una és el mapping d'Isaac, que també ha estat premiat als Premis BB Bank Awards del mateix festival. El dia 2 de setembre se celebra la 5a edició de la Sardana Blanca. El proper dissabte i dins els actes de la Festa Major de Vilafranca, a partir de 8:45 del vespre, la plaça de la Vila acollirà la 5a edició de la Sardana Blanca, enguany dedicada als menuts i als joves. L'acte l'organitza l'Escola de Sardanes Visca el Casal del Casal de Vilafranca, amb el suport dels administradors i l'Ajuntament i la col·laboració de la Confederació Sardanista de Catalunya, Òmnium Cultural i l'ANC. Començarà amb el pregó de la sardana a càrrec del president de la Confederació Sardanista de Catalunya, Xavier Treserres, que donarà pas a la vetllada popular oberta i que es recomana anar vestit de blanc. Serà la primera vegada a Catalunya que es fa el pregó de la sardana. I acabem explicant-vos que s'ha celebrat el sorteig per presenciar la Festa Major des del balcó de l'Ajuntament de Vilafranca. El dijous al migdia tenia lloc al Saló de Sessions de la Casa de la Vila l'acte de sorteig públic per triar les 9 persones que podran seguir els actes de la Festa Major des del balcó consistorial els dies 29, 30 i 31 d'agost. Enguany, la 13a edició del concurs, s'hi han presentat un total de 357 butlletes, de les quals 316 han estat validades per participar al sorteig. Les 9 persones afortunades han estat, pel dia 29, Rafaela Llamas Fernández, Pilar Soler Prado i Josefina Vallvé Marquès. Pel dia 30, Josefa Ortega Cabeza, Maria Galimany Tort i Sara Ramírez Mañé. I pel 31, Robi Cabanac, Montserrat Escofet Torné i Rosa Roig Vendrell.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Òptica Roig, la teva òptica de confiança, té per a tu una promoció exclusiva. Ulleres completes graduades antireflexants des de 69 euros. Ulleres progressives d'alta definició des de tan sols 189 euros i amb progressius d'alta gamma 2x1 per tu o per qui tu vulguis. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 892 2194. WhatsApp 670 11 44 45. Pàrquing gratuït per als clients. Òptica Roig, sempre al teu costat. Ens agrada presumir de la terra. Ens agrada presumir del paisatge. Ens agrada presumir de les nostres vinyes. Ens agrada presumir dels nostres vins. Descobreix a Nadal l'autèntica essència d'una finca tradicionalment vitivinícola, on el cultiu ecològic i els processos artesanals s'han heretat generació rere generació fins a l'actualitat. Vine a Nadal i descobreix per què ens agrada presumir de tot allò que ens regala la natura. Reserves 3w.nadal.com. Telèfon 607 46 30 52. A Cal Vicentó, perfumeries i a drogueries, estrenem nova pàgina web amb venda online. www.calvicentó.com. Descobreixi el nostre ampli assortiment en productes per a la higiene personal i neteja de la llar. Faci les seves compres i les hi portarem a casa. O, si ho prefereix, pot recollir-les a qualsevol de les nostres botigues. I ara, en les seves primeres comandes, obtingui un 10% de descompte directe amb el codi BIT10. Cal Vicentó, nou establiments al seu servei a Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Sant Sadurní. I ara també venda online, a preus especials i importants descomptes. Sempre al seu servei.
Cada dia us presentem els espectacles professionals de la propera temporada a Cal Bolet i a l'Auditori.
Hola, bon dia. Doncs avui us venim a presentar l'espectacle que farem el proper diumenge 19 de novembre a les 7 de la tarda a Cal Bolet, amb tot el que passarà a partir d'ara. La directora Glòria Balanyà i el dramaturg Joan Iago ens acosten a la vivència de la malaltia i la mort des dels ulls d'un adolescent interpretat pel jove actor Nil Cardoner. El podem conèixer, entre altres coses, per haver participat a Polseres Vermelles, ja, a més, parlant sobre aquest tema. Malgrat la incomoditat del tema, és una de les últimes perles del Teatre Lliure. El públic acompanyarà el protagonista amb la seva força desmesurada i les emocions desenfrenades en una cursa desesperada per arribar a temps a l'hospital per acomiadar-se del seu pare. Un text exigent que parla de la mort i el dolor per la pèrdua d'un pare o una mare de manera prematura.
Ombres monumentals amb Joan Rovira.
Doncs després d'aquestes recomanacions que ens fan cada dia l'equip d'espectacles Vilafranca, ens n'anem cap a escoltar les ombres monumentals que ens porta el Joan Rovira avui i ens ho acosta la companya Sílvia Delgado.
Sortim d'excursió, o si més no us fem una proposta d'excursió, de sortida, de descoberta, que podeu fer quan vulgueu. És una conversa amb el Joan Rovira que podeu recuperar després al podcast o parar les orelles i quedar-vos amb la idea. Joan, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui ens proposes xiprers i àlbers, dos arbres monumentals, imponents, que hi han estat sempre a costat nostre.
Sí, sí, és un dels arbres que potser, diguem-ne, tenen una gran simbologia, però, a més, una simbologia ambivalent, no?, que tant serveix per la vida com per la mort. És
interessant. És curiós, no?
Sí, sí, sí. Clar, això és, tot depèn de com tu miris, de la cultura, de les creences, de la religió i de la tradició, no? Però els xipresos és un d'aquells arbres que curiosament, que curiosament són molt, molt peculiars per aquest sentit, no? Que tant els podem veure per una cosa com per a l'altra. El que anava a dir-vos, que no és un arbre que el trobarem en un bosc. Són arbres que normalment han estat plantats per donar-los una simbologia i un significat, no? Aquest és un arbre que és originari de la Mediterrània oriental. El seu nom ho diu, no? És, el xiprer el van... és originari de l'illa de Xipre, no?
Ah, sí?
Sí, vull dir, per això és...
És ben clar, oi?
Sí,
però
sí,
si no hi caus...
Sí, sí, si no busques l'etimologia de les paraules, doncs no hi caus, no? És una... També el interessant d'aquest arbre és que és una espècie molt longeva, eh? Ja n'he parlat en altres programes que aquests arbres han viscut molts retalls de la història, però molts. Però el xiprer és un dels que té una vida molt més llarga, no? Pot arribar a 35 metres d'alçada i, a diferència d'altres, les seves capçades acostumen a ser estretes, com unes agulles que miren a dalt al cel, no? Històricament, la seva fusta és molt apreciada amb l'ebenisteria i antigament es feia servir per la construcció de vaixells, perquè és una fusta que no es podreix. Per tant, servia molt per vestir aquestes construccions, no? Perquè ens fem una idea, segons esmenta els relats bíblics o les llegendes, l'Arca de Noé va ser construïda en aquesta mena de fusta, no?
Com deies, a l'inici és curiós perquè la seva simbologia pot variar i anar d'un extrem a l'altre, no ser la mateixa cara o una altra cara de la mateixa moneda.
Sí, sí. Si tirem enrere, Catalunya, la península Ibèrica, va ser una regió que va tindre una accentuada romanització, no? I pels romans el xiprer l'utilitzaven ja com un símbol d'hospitalitat i d'acolliment, no?
A les domus romanes ja hi havia xiprers, no?
Sí, sí, i si t'hi fixes amb les domus aquestes, el camí d'accés sempre hi havia tota una rècula de xipresos. Però aquí, a casa nostra, el número de xipresos tenia molta importància. Per exemple, dintre de la tradició catalana, si havia plantat un xiprer en una casa, és que la persona que anava allí li donaven de beure, tant a ell com la seva, com el seu cavall, no?
Per tant, tots aquells pelegrins que estaven en ruta coneixien aquesta simbologia i sabien què en podien esperar d'aquella casa.
Exactament. I, a més, el xiprer, com que és un arbre que tira molt amunt, que agafa molta alçada, és com un referent a l'horitzó, no? I tu sabies que allà, si anaves a aquella casa que hi havia un xiprer, doncs segur que alguna mena d'acolliment doncs et donarien, no? A més, si n'hi havia dos de plantats, és que, a part de donar-te a beure, et donava menjar. I si n'hi havia tres, a part de beure, menjar, també hi havia llit, no? Ja ho veus, vull dir-te, és la simbologia, no?, de les coses. Això és el que feien antigament, on la gent sabia llegir i poc escriure, doncs quan veien un xiprer allí en una casa, ja sabien el que podien...
Que podien esperar-ne, no?
Que podien esperar-ne, no?
Que bonic, aquest vocabulari dels xiprers.
Sí, sí, és, a mi és una cosa... La simbologia de quan parlen els arbres, que no parlen, però vaja, sí que parlen, sí. Si nosaltres els hi busquem el tema de la tradició, veurem que sí que parlen. I és que hi ha una cosa molt important. Amb la tradició catalana, les masies benestants, hi havia el costum de donar molt acolliment als pobres i als passavolants, no? I els que peregrinaven, no? I bé, per exemple, a moltes masies, a part d'haver-hi el llit del pastor, també hi havia, jo n'he conegut, a molts llocs de Catalunya, hi havia la corda dels pobres, no? I el Lluçanès...
Com la corda de porcs,
sí,
però de pobres.
De pobres, clar, no dormien a la casa.
Amb el mateix nom.
M'hi havien explicat a determinats hostals, allí dormia la gent, en aquella part de la pallissa, allí on dormia la gent. No?
Passavolants que demanaven...
Escaritat,
dormir,
els hi donaven menjar...
Sí, sí.
I, per exemple, el Lluçanès, jo he conegut moltes potolades.
Què la paraula...
Pòtol, no sé, és una paraula denigrant,
sí.
Una persona... No sé, avui en dia li donem una connotació de gandul, de no sé què. Doncs allí al Lluçanès, el lloc on anaven a dormir els pobres, li deien la potolada.
La potolada, l'acord dels pobres o la potolada.
Sí, anaven això. Perquè et facis una idea, no? I antigament, aquesta caritat que feien a aquestes cases, doncs hi havia la creença que donava prosperitat, repartien la seva riquesa amb tota la gent que era, que ho necessitava, no?
Es guanyaven el cel, no?, d'alguna manera.
Exactament, no? Bé, això és la filosofia cristiana, has de fer caritat. Bé, la musulmana també, has de donar part dels teus guanys. Abans hi havia el delme, hi havia tota una sèrie de tributs que servien per compensar la teva riquesa i donar-la als altres, no? I també, els monestirs també feien aquesta funció, sobretot en gent peregrina, que es movia d'un lloc a l'altre, doncs també tenien estipulat el tema dels xipresos, no?
Ens has parlat dels xiprers de les masies, dels monestirs, però ara mateix, si tu demanes per la presència dels xiprers, tothom et dirà al cementiri.
Sí, aviam, aquest és una altra
funció,
una,
no?
Una altra funció, no? Jo tinc un amic meu que em comenta que quan vas a un lloc i hi ha més de 3 xipresos junts, malament, no? Vol dir que ja estem en un lloc de descans etern, no?
Sí.
I aquí és això, no? Aquesta ambivalència que té aquest arbre de donar-nos aquestes dues visions, no? De la vida, de la caritat, i a l'altra la de que se t'ha acabat la teva existència, no? I què passa? Que aquests arbres, per la seva forma, que sempre miren estilitzats a dalt al cel, estan amb el cementiri perquè t'indiquen el camí per poder anar a dalt al cel, no?
Aquesta és la simbologia.
Aquesta és una de les simbologies. Clar, si tu mires els grecs, si tu mires els romans i no sé què, depèn dels déus d'un i de l'altre i no sé què, veuràs que cada un li serveix, fa servir el xiprer de forma diferent. Però bé, sempre en aquesta ambivalència d'aquestes dues realitats de la vida, no? I bé, més o menys això seria el que... tot aquest món que envolta, que ja ho veus, és llarg, complicat, extens,
sí, sí.
De la simbologia del xiprés. No?
Anem a descobrir xiprés, doncs. No sé si seran rutes o seran visites més curtes. Què ens proposes aquest dilluns?
Bé, avui us proposo una passejada, que després es pot allargar encara un bon tros seguint el riu Gaià. Avui us encaminem a anar cap al monestir de Santes Creus. Això està al costat del riu Gaià. I és que l'Orden del Cister, una de les coses que buscava quan vestia un nou establiment, és que estigués a prop de l'aigua i en un lloc amb ufanosa vegetació, no? I bé, avui parlarem d'aquest monestir i dels seus arbres monumentals, no?
Un monestir que ja paga la visita per si sol, però avui hi farem aquesta mirada diferent, que potser hi hem estat i no ens hi hem fixat prou, en els seus arbres.
Sí. Clar, normalment, com jo que sóc una gran amant de l'arquitectura, és que entres a dintre de lo que seria el recinte de Santes Creus...
És que no te l'acabes.
És que, esclar, és una meravella darrere l'altra, és una pedra ben posada darrere l'altra, no? Els seus claustres, esglésies, palaus, no? És un lloc digne d'anar a visitar. Però bé, això és una cosa tan important, avui us ho farem com un complement. Perquè avui us encaminem a anar a veure els xipresos monumentals, que són arbres de protecció, vull dir-te que són arbres, diguem-ne, que estan protegits des de fa molts anys, que són els xipresos del Palau de l'Abat. I aquest es troba darrere de l'Ajuntament, de l'Ajuntament actual, davant de la font que hi ha aquella gran plaça d'accés al monestir, no? Doncs aquí, que normalment passen desapercebuts, perquè...
És que estic intentant recordar i no sé si em ve la imatge.
Si saps com entres, és d'Enric Calbó, a mi a vegades em costa... No, es diu la plaça de Bernat Calbó, que la van construir al segle XVIII, hi ha l'església al mig d'aquella gran plaça. Doncs davant, a mà dreta, entres a un petit claustre, allí hi ha l'Ajuntament, i tu vas seguint el passadís, et porta cap als xipresos. Allí es veu que antigament, abans d'haver-hi el Palau de l'Abat, era l'Hospital dels Pobres, no? Que cap i tot lliga, vull dir-te.
Sí, no?
Vull dir, clar, els pobres, els captaires, el no sé què, i se sap que l'any que aquests xipresos, que són monumentals, l'any 1800 ja hi ha referències que existien, però es creuen que ja són de molt abans, no? Mira, som a l'any 1800 i estem a l'any 23, mira, com a mínim sabent que ja han passat 223 anys. A l'any 1217 hi ha fotografies que eren 3, vull dir, per tant, et donaven un completo allà, et donaven beure, menjar...
I llit.
I llit, no?
Hospitalitat al 100%.
Exactament, no? Malauradament, pel motiu que sigui, que jo desconec, intento veure la bibliografia i no ho trobo. Doncs un, a partir de l'any 17, va desaparèixer, no? Però vaja, no deixa de ser una bèstia de... Jo dic bèstia, en el sentit, diguem-ne...
Sí, sí,
d'això és...
Animal, natural, no?
D'admiració, no?
Sí, sí.
Pensa que fan un dels troncs fa 18 metres d'alçada, no? El seu tronc fa quasi 3 metres i mig. Tu imagina la magnitud d'aquests arbres, no? I la capçada és 9 metres. És curiós, no? M'he fixat, els arbres, els xipresos d'aquests d'aquí, del Palau de l'Abat, no acaben amb agulla. Vull dir-te, la seva capçada s'ha fotut molt gran i ho trobo curiós. Hem de pensar que si entrem a dintre el recinte de Santes Creus, el que seria el cementiri dels monjos, també trobarem altres xipresos excepcionals. Vull dir, perquè aquells, per el que jo sé, no estan, diguem-ne, classificats ni són monumentals, no?
Quina altra proposta fas?
Bé, com que això ja ho veus, ho podem combinar amb la visita al monestir o gaudir de l'entorn o anar, jo què sé, el que vulgueu, anar a dinar o anar a fer una cata de vins, com us vingui de gust. Al costat també tenim un altre... És que hi ha una cosa curiosa, Sílvia. Sempre hem parlat d'arbres en singular. Quasi no hem parlat mai d'arbres en plural.
És veritat, a part de la surera, potser.
Sí, la surera, no hem parlat de boscos, no? I, esclar, una de les coses que tenen molt d'anomenada a Santes Creus és la seva... Albereda. No arbereda, Albereda.
D'àlber.
Bé, de paraula d'arbre, d'àlber. Que en castellà vol dir alamo. I a vegades un alamo és una albereda, no?
A vegades, quan t'ho diuen en castellà, costa trobar la traducció ràpida.
I a vegades...
Que hauries dient om, no?
Sí.
T'equivocaries?
Sí, perquè, per exemple, un om seria un olmo. Una freixa també seria un fresno. El roure no hi ha cap mena, és un roble, no? Però un lledoner, ja a mi em costa, és un almez, vull dir-te.
Ah, sí?
Sí, us dic tots aquests noms, però no sé. Per exemple, jo per qüestions de la vida, doncs m'he passejat per allí allí a Santiago de Chile, a l'Alameda, no? I, clar, vas a passejar a l'Alameda i en català és un alberg. I és curiós perquè és un d'aquests arbres que a vegades no el fem servir gaire en el dia a dia. Doncs allí, doncs resulta que l'albereda aquesta de Santes Creus estava estretament relacionada, perquè era de possessió del cenobi, de la comunitat del Cister, i era el lloc d'esbarjo.
I allí... On els monjos es distreien.
Sí, vull dir, la vida monacal és molt dura i una de les coses que anaven a fer era relaxar-se i a passejar per l'albereda aquesta, no? I I bé, això es va mantenir. A més, allí al mig de l'Albereda passava un rec, alimentava el Molí Vell, això està al costat del riu Gaià. Hem de pensar que és un dels boscos de ribera més importants que hi havia, que es conservaven en aquesta part de Catalunya. Pensa que és un espai d'interès natural. Cada vegada jo tinc la meva crítica amb el tema aquest, no? I hi ha una cosa curiosa. Clar, el monestir aquest doncs cau en desgràcia a partir de les desamortitzacions de Mendizábal. En 1835, doncs els monjos han de tocar el dos d'allà i comença el decliu. Doncs clar, també comença el decliu de la vereda, no? I això aquí hi va haver un litigi entre l'Ajuntament de Santes Creus i el que seria l'intendent de Bienes Nacionales, que estava a Tarragona, i hi ha una curiosa referència, inventari, dels arbres que hi havia en aquesta, l'Albereda de Santes Creus. I l'any 1846, hi havia 370 albers, no? Perquè és una gran concentració, no?
Era enorme.
Era enorme, tu ara imagina't, perquè no són arbres aquests que estan a un pam de l'altre, no, ells tenen...
distància.
Allí corre l'aire, no?, entre ells, no? I també, doncs, en aquest inventari hi havia 60 oms, 30 freixes, 36 roures i 10 lladoners, no? Espero que et doni la importància que tenia com...
Gràcies a aquest inventari, no?, aquest ens podem inventari... fer una idea de les dimensions d'aquesta albereda.
Ah, exactament, no? I bé, jo us aconsello que després, si aneu a visitar el monestir, després es quedeu a dinar per allà o el que sigui, doncs a la tarda aneu a passar allà, us relaxeu, feu... no cal que us poseu l'hàbit de monjo, però amb mentalitat de monjo, i aneu a caminar una estona per allà i gaudiu, de sentiu com canten els ocells, quan espero que no tinguis cap energumen que vagi allí amb el tocadiscos o dic amb el caset o el que sigui, perquè, és clar, una de les meves crítiques que faig és que amb els anys 60 o 70 hi van posar en aquell bosc de ribera, en aquest bosc de galeria, i van posar bancs, i van posar un xiringuito d'aquestos.
El van urbanitzar una mica.
Sí, el van urbanitzar i el van deshumanitzar. Com urbanitzem, deshumanitzem, no? I penso que hi van posar allò, llars de foc, perquè la gent és
escalivar.
Sí, allò és una paraula que m'agrada molt. La gent era... una cosa és anar a fer una fontada, anar a la font i fer una menjada, i a l'altre fer una carnossada, no? Vull dir-te anar allí. I en part crec que tots aquells edificis, fonts, bancs, que sí que algun hi hauria d'haver-hi, no? Però penso que s'obre, no? I crec que en el futur allò s'hauria de dignificar i no ser un lloc d'anar a fer una... com et diria, anar a fer una escalivada.
Una costellada,
no? Si no, s'hauria d'entendre... Bé, ja hi ha diferents tècnics i diferents persones de l'àmbit de la biologia que diuen que allò s'hauria de dignificar, no?
I l'Albereda, Joan, té les dimensions del 1835, o suposo que ha anat minvant, no?, amb el pas dels anys.
Jo suposo que sí, perquè, clar, els humans, de mica, per haver-hi tants albers, havia de ser molt gran, a part de tot... Perquè, és clar, també hi ha altres tipus de plantes arbustives allà, no? Jo suposo que en el pas del temps i la desamortització va fer que una part d'aquesta doncs, quedés encolida per mans de particulars, no? Però vaja, els humans tenim aquesta capacitat de destruir, però també a vegades de construir. Suposo que el seny en el futur ho tornarà... més o menys a naturalitzar. Que sapigueu que si encara teniu més ganes i no sé què, el riu Gaià, aquest any ja ho veieu, no hi ha gaire aigua, però si aneu a Aigua Múrcia, hi ha una excursió molt maca, passant per diferents palanques, per diferents ponts per diferents ponts, que podem seguir tot aquest curs fins a Vila-rodona. Vila-rodona també és un poble que té encant, que té el Pou de Gel, que té el lloc, ara no en sortirà el nom, el Columbari Romà, bé, tot és un poble que té molt d'interès. A cap i la fi ho veus, nosaltres us diem, anem a veure aquell arbre, però a partir d'aquí cada un s'ho podrà muntar a la seva manera i a les seves ganes de poder gaudir de l'entorn i de les seves, diguem-ne, exigències físiques.
I afinitats, i aquesta és la gràcia de les propostes que ens portes. Moltes gràcies, Joan, i que vagi bé.
Molt bé, que tinguis molt bon dia.
Fins aviat.